L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Us donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs, Ginestra i Villar. Avui dijous, dia 19 d'abril, destacarem... La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre fixa data per fer públic el cabal mínim per l'Ebre que preveu el Pla Hidrològic de Conca. Les cooperatives reclamen plans de reconversió dels cítrics amb finançament immediat per treure el sector de la crisi. Els serveis de telefonia i internet motiven 2 de cada 3 reclamacions davant de consum a les Terres de l'Ebre. La temporada de bous a les Terres de l'Ebre comença aquest cap de setmana a Aldover. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre farà públic el pròxim dimecres, dia 25 d'abril, la seva proposta de Pla Hidrològic de Demarcació de l'Ebre, conegut com a Pla de Conca, que fixa un cabal mínim pel tram final del riu. El nou president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Xavier Pedro, que va visitar les Terres de l'Ebre per reunir-se amb les comunitats de regants del territori, va anunciar des de Tortosa que ha convocat per la setmana vinent el Consell d'Aigua de la Demarcació de l'Ebre per presentar aquest document i iniciar el període d'exposició pública del pla, que s'allargarà 6 mesos. Segons Pedro, la incorporació de tots els usos del riu i dels cabals ambientals impossibiliten el transvasament de l'Ebre. Xavier Pedro.
Y he convocado el Consejo del Agua de la Cuenca para el próximo miércoles, ¿no? Día 25, en el cual pues vamos a dar información de la puesta en marcha del plan de demarcación de Cuenca, lo que es la propuesta de lo que va a ser el proyecto, ¿no? Que se somete a la información pública durante 6 meses, ¿no? Y yo creo que esa es la principal función que hay que abordar ahora. En este plan pues hay que contemplar pues todos los usos, todas las posibles regulaciones que se puedan realizar, que todavía estén pendientes. También se incorporan en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, pues los caudales medioambientales, que también habrá que integrarlos, ¿no? En este nuevo plan. Y vamos a intentar pues que se mantengan los equilibrios y en torno al agua dentro de la cuenca y que vayamos avanzando y dando a entender pues que bueno, que realmente con los usos que están previstos y con las necesidades medioambientales para conservar la cuenca y el delta en particular, pues evidentemente no será posible trasvases del Ebro, ¿no?
Pedro va voler fer aquest anunci a les Terres de l'Ebre durant la seva primera visita oficial del delta, on es va reunir amb les 2 principals comunitats de regants, la de l'esquerra a la seu de Tortosa i la de la dreta a la seu d'Amposta. En aquestes reunions, els dirigents de les comunitats li van exposar la delicada situació econòmica de les entitats, així com tot el seguit de projectes de revestiments de canals i séquies que s'estan fent i que encara hi ha pendents. Pedro va explicar que la situació de sequera ha millorat lleugerament i que, per tant, la campanya de l'arròs al Delta es podrà desenvolupar sense problemes.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les cooperatives reclamen plans de reconversió dels cítrics amb finançament immediat per treure el sector de la crisi. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya qualifica l'última campanya com la més dolenta de l'últim segle per les condicions climatològiques i de comercialització. Una crònica que ens porta des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Tot i que els plans de reconversió ja funcionen i les línies d'ajut s'obren anualment, els productors recorden que els pagaments als pagesos arriben amb retards de fins a 3 anys. Aquests retards, segons apuntava el responsable de la fruita i l'horta, Ramon Sarroca, van evitar que els plans no hagin trobat l'acollida prevista entre els productors. No s'ha cobrat i avui, en un pitjor moment econòmic, el pagès no pot assumir estar 3 anys sense cobrar, subratllava. Calcula que per la reconversió inversió d'entre 500 i 600 hectàrees, Agricultura hauria d'habilitar una partida entre 4,5 i 5 milions d'euros en la mateixa línia de funcionament de la fruita dolça, que haurien de ser cobrades en 2 o 4 mesos com a màxim. La mesura ha de servir per afavorir el recanvi de varietats que no tenen tanta demanda o apreciació per part dels productors. Si hi ha una varietat que no funciona, que es pugui reconvertir a un cost assequible per al productor que sigui així. Així, el fet que un 80% de la producció de mandariners a les Terres de l'Ebre i un 60% de la producció total de cítrics sigui de la varietat Clement Nules hauria generat problemes de comercialització per les condicions en les quals s'ha desenvolupat la campanya. D'aquesta manera, representants de les cooperatives de Sol d'Ebre, d'Alcanar, de Santa Bàrbara i de Satebre de Campredó es reunien ahir al migdia amb dirigents de la FECAC per analitzar la situació actual del sector després de tancar la que consideren la campanya més dolenta de l'últim segle. La manca de demanda dels consumidors del centre d'Europa per les elevades temperatures i les agressives imposicions de les grans distribuïdores van acabar de tancar el cercle que explicaria un esfonsament dels preus arran la massiva i concentrada exportació de mandariners en poques setmanes, tal com ens explicava Ramon Sarroca.
La falta de fred als mesos de desembre i gener, després, posteriorment, quan no feia falta el fred, les grans gelades, això les causes climatològiques. I després pluges, tot ha anat bé per a que el producte fos cada dia pitjor. I després també no deixem de tindre en compte una superproducció alta o que no se comptava o que no estava ben calculada a l'hora de fer els càlculs de producció a nivell de camp. Aquestes són les principals causes, però sí que després d'això, que són causes productives, que són causes climatològiques, ve algo que és molt més important, creiem nosaltres, i que és molt més general a tots els sectors, que són, una, la comercialització avui està sent molt agressiva. La comercialització, pràcticament 5 grans superfícies d'Europa estan comprant el 70-75% de producte que està consumint els consumidors a nivell europeu. Tenim una forta pressió per aquest tipus de comerç.
Tot i això, malgrat les nefastes condicions d'enguany, els productors es preparen ja per la propera campanya i la necessitat de fer front a la despesa que això suposa. En aquest context, i més enllà dels plans de conversió, Sarroca explicava que la FECAC demanarà també a Agricultura d'altres instruments d'ajut al sector, com posar a l'abast de les cooperatives eines de promoció per fer obrir-se pas en nous mercats arreu del món.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des de Amposta Ràdio, ens informa avui que els serveis de telefonia i internet van representar pràcticament 2 de cada 3, un 64,1%, de les 1.423 reclamacions ateses per l'Agència Catalana del Consum a les Terres de l'Ebre durant el passat 2011. No és així, Manel?
Doncs efectivament, Tomàs, així és. Les companyies Vodafone, Telefònica i France Telecom encapçalen el rànquing, especialment per la imposició de clàusules i pràctiques abusives. Segons ha explicat el director de l'Agència Catalana de Consum, Alfons Conesa, prop d'un 70% del total de les reclamacions presentades a les Terres de l'Ebre es van poder resoldre mitjançant la mediació en un 64,58% dels casos o l'arbitratge en un 5%. La Generalitat treballa perquè els tribunals obliguen les companyies a cessar les males pràctiques que duen a terme de forma reiterada. Escoltem a Alfons Conesa.
Que tenim pendent que hi estem treballant i que estem ja estudiant i entrant amb altres vies que requereixen no només ja de l'agència en si, sinó els serveis jurídics de la Generalitat, perquè en el moment en què estigui funcionant d'una forma efectiva tota l'administració electrònica, que puguem nosaltres estadísticament recollir les diferents casuístiques, totes aquelles reclamacions que la casuística sigui la mateixa, ens permet agrupar, ens permet entrar en vies de presentar ja via judicial temes de secessió, que encara que són lents, però que poden obligar les companyies a deixar de fer algunes pràctiques que, si no tenim tots els elements i no tenim tota la informació, i per tant és una informació que ens demostri que és una pràctica continuada, no hi podem entrar. Però...
Les reclamacions a les Terres de l'Ebre presentades directament a l'Agència Catalana de Consum van caure aquest 2011 d'un 26% respecte a l'any 2010, en tot suposant un 10,2% del total a Catalunya. Cal recordar que fins al proper dia 5 de maig es pot visitar el Museu de les Terres de l'Ebre d'Amposta l'exposició Consum In, una exposició que va ser inaugurada ahir pel director de l'Agència Catalana de Consum, Alfons Conesa, i que fa un repàs en aquells drets i obligacions que els consumidors han de tenir en compte. Almenys aquesta és la intenció d'aquesta exposició. Escoltem.
Sí, aquest és el nostre objectiu. Informar a tots els consumidors de tots aquells passos que han de seguir perquè l'acció de consum, que és una acció completament lliure, sigui completament reflexiva, sigui informada i, per tant, sàpiga exactament a l'hora de prendre la decisió, que pren una decisió que podrà gaudir d'aquella decisió, d'aquella acció de consum.
El director de l'Agència Catalana de Consum va presentar també la memòria de l'Agència del Consum a les Terres de l'Ebre al Consell Comarcal del Montsià.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El municipi d'Aldover serà l'encarregat d'obrir la temporada de bous d'enguany a les Terres de l'Ebre. La Generalitat té previst signar divendres l'autorització perquè aquesta població pugui celebrar correbous per Sant Jordi, concretament dissabte i diumenge 21 i 22 d'abril. Així ho va avançar el delegat del govern, Xavier Pallarès, qui va detallar que l'Ajuntament d'Aldover ha aportat, després d'un requeriment de la mateixa Generalitat, informes i declaracions jurades d'entitats i gent representativa del municipi, així com fotografies que confirmen la celebració de bous a l'abril. Xavier Pallarès.
Aldover va demanar el permís, van presentar una carta de l'alcalde i 6 fotografies, vale? Li van fer un requeriment, l'Ajuntament s'ha posat les piles, han presentat quantitat d'informes i de declaracions jurades d'entitats i de gent representativa del municipi, han presentat quantitat de fotos i de proves de que realment ells a l'abril celebraven els bous, i a més l'acord de ple, que tampoc n'havien ajuntat, conforme tots els grups demanaven que es poguessin fer bous i certificaven que el seu poble fa 50 anys de celebrar per festes d'abril.
Aquestes autoritzacions es donen en base a l'entrada en vigor de la llei dels correbous, que encara té pendent d'aprovar el reglament que ha de regular la seva aplicació. Segons fonts del govern, el document es podria aprovar en 15 dies i iniciar la seva exposició pública durant un mes, temps durant el qual es podrien presentar al·legacions. En tot cas, la temporada començarà un any més sense l'entrada en vigor d'aquest reglament, que, si es confirma el calendari previst, podria estar a punt a finals d'estiu. Amb aquesta autorització, la temporada taurina s'avançarà una setmana al que era habitual, ja que el municipi que donava tret de sortida als correbous era el Mas dels Barberans en les festes de Sant Marc. Enguany, el Mas celebrarà les festes entre el 27 i el 30 d'abril i ja té a punt el programa de bous, que inclou 2 tardes de baquetes, 2 bous embolats, bous serrils i, per primer cop a Catalunya, els anomenats bous capons. Amb tot, malgrat que la temporada de bous s'iniciï una mica abans, amb nous actes taurins com el d'Aldover per Sant Jordi, la crisi també farà que redueixin el nombre de correbous que se celebraran a les festes majors dels municipis de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Ets un encantador de serps? La teva dona té una veu prodigiosa? Tens habilitats de ballarina? Tens un gos que fa monòlegs? A Santa Bàrbara se'n prepara una de grossa. Ets del milloret. Si ets un artista de les Terres de l'Ebre, sigui quina sigui la teva habilitat, vine al nostre concurs. Ets del milloret. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Consulta les bases del concurs a www.santabàrbara.cat o al 629 50 64 23.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Popular i Ebrencs Independents, a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, van denunciar la contractació irregular de dos tècnics municipals per part de l'alcalde, el convergent Joan Martín Masdeu. Els empleats haurien estat acomiadats el passat mes de desembre i tornats a contractar aquest passat mes de febrer, sense concurs públic, vulnerant el Reial Decret de Mesures de Correcció de Dèficit Públic i fent cas omís dels informes desfavorables dels serveis jurídics municipals, segons va explicar el portaveu republicà Josep Caparrós.
I que explica per què, tot i tindre informes desfavorables dels serveis jurídics de l'Ajuntament, ha tirat endavant aquestes contractacions. Vull deixar molt clar que en cap cas estem qüestionant les persones, sinó que el que qüestionem és la manera en fer aquestes contractacions. És més, de fet, aquestes persones eren plantilla de l'Ajuntament, són dos càrrecs de personal tècnic, persones que estaven contractades per l'Ajuntament, que al desembre se les dona de baixa i que al febrer se les torna a contractar de manera irregular. Per tant, entenem que aquestes dues contractacions s'han fet saltant-se la normativa, s'han fet saltant-se el procediment legal de contractació, ja que en cap cas s'ha fet un concurs públic, s'ha saltat el que és el Reial Decret de Mesures de Correcció del Dèficit Públic.
Els tres grups municipals han presentat una moció al ple del pròxim 26 d'abril reclamant a l'alcalde que restitueixi la legalitat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En la seva crònica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa avui que ha estat constituït el Consell Municipal de Cultura a Deltebre. Lluïsa Bertomeu.
Abans d'ahir a Deltebre va tenir lloc una sessió extraordinària per tal de constituir el Consell Municipal de Cultura i elegir el vicepresident o vicepresidenta. L'objectiu és que aquest serà un òrgan de participació i debat on estiguin representades totes les entitats culturals del municipi i des d'on es posin en comú i es coordinen totes les iniciatives i activitats culturals. El Consell està format per un representant de cada grup municipal, un representant de cadascuna de les entitats culturals, els tècnics de l'àrea de comunicació i de la biblioteca i també la secretària. Properament també podran formar-hi part persones a títol individual que tinguin una reconeguda vàlua en el camp de la cultura. Sobre la constitució del Consell Municipal de Cultura a Deltebre en parla el president Joan Alginet.
Este era un compromís de l'equip de govern de crear un òrgan de participació, de debat, de reflexió de totes les entitats que treballen per la cultura del nostre poble, que afortunadament són moltes. L'últim ple de l'any 2011 es va aprovar oficialment el reglament que hauria de regular el Consell Municipal i després de passar els requisits legals d'exposició pública al temps que estipula la llei i no haver cap aportació ni cap esmena de cap persona implicada, ahir vam constituir-lo. Ahir només va l'ordre del dia era constituir-lo i elegir el vicepresident. Vam constituir-lo en la representació de tots els grups, un representant per cada grup municipal representat a l'Ajuntament, representants de la ràdio, en aquest cas de Ràdio Delta, un representant per cada entitat o associació i també tècnics de l'àrea de cultura i una secretària. Pel que fa a la vicepresidència, se va proposar com a vicepresidenta del Consell Municipal de Cultura a la Salomé Mulet, membre del Centre d'Estudis Tira Lo Rall, que va ser proposada per unanimitat dels presents i que, per tant, serà la vicepresidenta del Consell Municipal de Cultura. Per això que també volíem que la figura del vicepresident o vicepresidenta correspongués a una entitat i, per tant, la Salomé serà la persona indicada, la responsable durant aquests 4 anys exercir de vicepresidenta d'aquest organisme.
La propera reunió del Consell Municipal de Cultura del Tebre serà per començar a treballar de ple en temes culturals i d'interès per a les entitats.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Tere Giner ens informa que el Museu de la Vida a la Plana ja ha començat plenament la seva activitat. Per al dia 23 d'abril ja s'han presentat activitats per als més petits i també la inauguració de l'exposició Somnis i Colors d'Helena Soler. No és així, Tere?
Efectivament, Tomàs. Teresa Guerrero és la nova gestora del Museu de la Vida a la Plana després que l'Ajuntament de Santa Bàrbara decidís que la gestió havia d'estar dirigida per una empresa relacionada amb el món del turisme. D'aquesta manera, Guerrero, màster de direcció d'empreses turístiques i que des de fa més de 15 anys es dedica a aquest món, ha estat l'escollida per gestionar les activitats que s'hi realitzen. La nova gestora explicava que és essencial començar la promoció del museu oferint paquets turístics per visitar-lo, en els que també hi figuren una visita a les cooperatives, un dinar amb productes típics del poble o una sortida per veure alguna finca, entre d'altres. L'escoltem.
Diguéssim que, bueno, per al que fa relació, diguéssim, als turistes, a la gent de fora, la idea és portar grups a Santa Bàrbara, que coneixin Santa Bàrbara, fer paquets turístics composats d'una visita a guia del museu, una visita a les cooperatives, que dinin també als nostres restaurants i a les tardes o bé una visita a una finca o bé combinar-ho amb altres pobles.
D'altra banda, també es prepararan activitats adreçades a públic divers, entre les més immediates i destaca les que es realitzaran els dies 22 i 23 d'abril en motiu de Sant Jordi, un conte i també la confecció d'una rosa.
És a l'ocasió de Sant Jordi, preparem Sant Jordi, i llavors el que farem és llegir un conte, serà el conte de l'Oliveta Planera. Donarem una mica a conèixer una mica la nostra mascota del museu, que us explicarà una mica com es va transformar d'oliva a oli d'oliva. Serà un conte il·lustrat, a mesura que es va explicant es aniran veient les il·lustracions, i es farà una rosa de paper. Llavors, el preu d'aquest taller són 3 euros, que és el preu equivalent del que costaria una rosa.
Conjuntament, aquestes activitats s'inaugurarà el dia 23 d'abril, a les 8 de la tarda, l'exposició de pintura d'Helena Soler, Somnis i Colors.
Sí, n'hi ha una exposició de pintura que es comença a partir del 23 d'abril al vespre. Estarà, em sembla que és fins als primers de maig, i és d'una pintora que es diu Helena Soler i es posarà a la seva col·lecció, que es diu Somnis i Colors.
El museu els dilluns estarà tancat, dimarts i dimecres s'obrirà en cita prèvia i de dijous a dissabte estarà obert de les 11 del matí a la 1 del migdia i de les 5 a les 7 de la tarda. Els diumenges i festius, obert pel matí.
Serveis informatius de Mute.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa avui dels 30 anys de la Diada al Castell de Sant Jordi. Diumenge, els caleros i caleres viuran una nova edició de la Festa Ciutadana a l'entorn d'aquest important patrimoni històric i identitari. Francesc Callau.
Diumenge, dia 22 d'abril, tindrà lloc a l'Ametlla de Mar la tradicional Diada al Castell de Sant Jordi, jornada festiva que s'emplaça a les immediacions del Castell de Sant Jordi d'Alfama, just al costat de la platja, que congrega centenars de caleros i caleres cada any. Albert Medrano, regidor de festes, parla de lligar aquesta festivitat a la història del poble.
Jo crec que el que intentem amb aquestes jornades és realçar aquells actius que tenim al nostre poble. No, ningú mos dirà el que val una cosa si nosaltres no mos ho creiem. I jo crec que fent esta festa de Sant Jordi, el que estem dient a la gent de les nostres conrades, del nostre territori, és que tenim un castell, senyors, nosaltres l'apreciem. Mos va costar molt tindre'l en nom de la nostra població i això ho celebrarem any rere any.
Actes lúdics, culturals i festius ompliran un programa d'activitats que comença a les 9 del matí, moment en el que s'inicia la caminada popular des del poble fins a Sant Jordi, que transcorre pel GR92. Un bon pretext per fer activitat física fins a les 10 del matí, que tindrà lloc al peu del castell d'habitual sardinada popular. Entre les 10 del matí i el migdia tindran lloc altres activitats lúdiques, com el primer concurs de castells de sorra i un taller de pintures de personatges medievals, activitats que estan destinades vehicles als majors de 5 anys. La Diada serà aquest any l'escenari escollit per l'Ajuntament per lliurar el 20è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, que aquest any ha guanyat l'escriptor en postí Yannick García Porres amb l'obra Barbamex. A la una començarà el concurs de paelles amb els premis pels tres primers classificats de 150, 120 i 100 euros respectivament i l'obsequi d'una botella de cava commemorativa per a tots els participants. Després de dinar i a les 6, com a cloenda de la jornada, el grup escènic de la societat representarà el castell La Llegenda de Sant Jordi. L'interior del castell acollirà durant tot el dia l'exposició Camins històrics i tradicionals de les comarques de Tarragona. Aquesta serà la 30a edició d'una festa popular que va començar l'any 82 com una jornada reivindicativa que demanava poder accedir a la platja i al castell per uns camins de propietat privada i que en el transcurs dels anys ha acabat convertir-se en tot un signe d'identitat de la història i del caràcter dels ciutadans de l'Ametlla de Mar, que van veure com fa un parell d'anys se'ls lliurava un exemplar simbòlic del conveni de cessió de la propietat del castell de Sant Jordi i el seu entorn per commemorar la cessió signada pels propietaris a l'Ajuntament.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
De moment, presència d'intervals de núvols molt més escassos cap a ponent i al sud, i és que aquí hi bufa el vent de l'oest, aponentat, amestralat en algun punt, però més aviat aponentat. Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Pla de Lleida i sud de les comarques barcelonines, amb un vent que pot assolir alguns cops de 60-70 km per hora durant avui dijous i també encara demà divendres. Aquesta tarda, el pas d'una zona d'inestabilitat, tarda vespre cap a les comarques del Pirineu, Prepirineu, a les de Girona i nord-est de Barcelona, pot produir alguns ruixats i tempestes de distribució irregular, més probables cap al nord-est i aquí amb més intensitat, localment amb una mica d'intensitat i amb algun gra de calamarsa, cota de neu 1.400 metres, tot i que localment podria ser una mica inferior. Demà intervals de núvols, a la tarda si hi ha algun ruixat o vespre que hi podria ser es produiria cap al nord i nord-est, creiem que poca cosa, i tot això a l'espera de dos fronts més que arribarien durant el cap de setmana però que entremig deixarien també grans clarianes. Els mapes del temps no es posen d'acord en l'horari d'arribada d'aquests fronts i, per tant, haurem d'esperar demà per precisar exactament el temps amb més detall de cara a aquest pròxim cap de setmana. En principi, els mapes, però, tots es posarien d'acord en què els fronts haurien marxat el dia de Sant Jordi i, per tant, la inestabilitat disminuiria o fins i tot desapareixeria.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.